Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julvé. A aquesta hora s'inaugura el Saló Internacional de la Logística a la Fira de Barcelona, que compta amb la presència de 650 empreses i acull més de 100 ponències vinculades al món de la logística. El delegat especial de l'Estat a la Zona Franca, Pere Navarro, explica que aquest any la fira té més de 180 novetats mundials, com són, per exemple, l'ús de drons per transportar material sanitari o per arribar a zones rurals de difícil accés. A més, destaca que és un sector que crea llocs de treball de qualitat i arrelats al territori.
Resulta que la logística és tan sexy como que proporciona puestos de trabajo, que son puestos de trabajo de calidad, que son puestos de trabajo que están ligados a las nuevas tecnologías y, sobre todo, la logística, por su especial característica, está ligada al territorio. Por tanto, la actividad logística, evidentemente, no se puede deslocalizar.
Navarro també ha dit que la clau del futur és adaptar les noves tecnologies, com pot ser el xat GPT, al desenvolupament de la logística. I aquesta hora també en marxa el Congrés Internacional sobre Llibertat Religiosa i de Consciència que organitza la Universitat Ramon Llull, un congrés que té com a objectiu estudiar i també analitzar la situació de la llibertat religiosa a Catalunya. La directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, Míriam Díez, remarca la necessitat que totes les escoles fomentin el coneixement de les religions. Declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
Calia fomentar el coneixement en general, a la pública, a la privada, a dalt, a baix, a l'esquerra i a la dreta, és a dir, a tot arreu. El coneixement no ha de ser un antídot, no perquè siguem més cultes evitarem la barbària, eh? Ens ajudarà i ens protegirà i ens farà més sensibles i més empàtics amb els altres. Per tant, que hi hagi coneixement de totes les religions que tenim és que m'assembla una evidència, una necessitat.
Al Congrés s'hi presentaran bones pràctiques locals, regionals o internacionals en gestió de la diversitat religiosa i promoció de la llibertat religiosa i de consciència. També s'analitzaran els estàndards internacionals de valoració de l'exercici del dret a aquesta llibertat religiosa i de consciència i de prevenció també de les vulneracions. Més qüestions. En plana política, els comuns insisteixen a fer una crida als partits d'esquerres perquè arribin a acords per evitar un nou pacte sociovergent i demanen al guanyador d'aquest comissi, Salvador Illa, que parli clar. El líder de Comuns Sumar, Gerard Pisarello, ho ha dit en declaracions a Ràdio 4.
Salvador Illa ha de parlar i ha de dir què és el que farà. I a partir d'aquí ja veurem. Ell ha d'explicar què és el que farà, quin és el seu programa. De la mateixa manera que dic que el Partit Socialista està fent polítiques conservadores, també dic que jo tinc molt de respecte per la gent que vota el Partit Socialista. Que la resta d'esquerres, nosaltres, els comuns, amb Esquerra Republicana, amb la CUP, ens hauríem d'entendre per evitar que a Catalunya hi hagi una regressió conservadora.
Preguntat sobre si el Hard Rock ha de continuar sent una línia vermella en les negociacions per aquesta investidura, Pisarello ha dit que han de mantenir la posició. Creu que el macrocasino és un model antic que precaritza i que no porta feina de qualitat. Ara, quan són les 11:03, avancem amb més qüestions perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home trobat a l'interior d'una furgoneta estacionada a Torredembarra. Un testimoni va alertar la policia aquest dimarts perquè el vehicle feia dies que estava estacionat a una zona propera a la platja. Agents d'investigació de la comissaria de Tarragona s'han fet càrrec del cas, un cas que a hores d'ara està sota secret de les actuacions. Plana esportiva, la selecció espanyola femenina s'ha classificat aquest dimarts per l'Eurocopa de l'any vinent en derrotar per 3-2 Dinamarca. Espanya ha hagut de remuntar després que les daneses s'avancessin amb un doblet de Thompson. Al minut 74 arribava la reacció del combinat espanyol amb una diana d'Irene Paredes. La mateixa central blaugrana empatava 3 minuts més tard amb un cop de cap en un altre córner d'Alexia. El temps afegit era en aquest cas Lucía García qui completava la remuntada amb el definitiu 3-2. L'entrenadora Montse Tomé destacava la reacció de l'equip.
Es cierto que se nos puso el marcador en contra, que después fallas en ese penalti y piensas, bueno, igual tenemos el día tonto, ¿no? Pero ellas se conectan, ellas creen en la esencia, creen en su juego y tienen una mentalidad ganadora muy buena, además del talento.
Espanya ha consumat així la seva classificació per l'Eurocopa, que es disputarà l'estiu del 2025. Serà a Suïssa. Abans encara haurà de jugar dos partits més d'aquesta fase de classificació. Doncs amb aquesta informació acabem. Més notícies a les 12. Recordin que sempre poden ser connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobaran la resta d'actualitat. Mentrestant, fins les 12, els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Radio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Radio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh, oh.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les coses quotidianes, amb David Balaguer.
Minuts que passen de les 11 del matí. Giró, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Trias. Bon dia, Balaguer.
No, amb Balaguer, que s'ha quedat amb nosaltres.
Sí, sí.
No, Balaguer, s'ha quedat
avui
amb nosaltres.
Avui que hem descobert que al Joan Trias li fa molta il·lusió aquesta secció. Sí!
Sí, home, perquè sempre.
Li encanta.
Diu que ja a les 11 diu, ui, el Balaguer. He tingut una petita decepció quan ha vist el meu nom.
Es pensava que era algú important i de cop i volta ha vist apuntat Balaguer i ha dit...
Avui hauré de preguntar abans allò de qui ve avui. Perquè avui...
Oh, avui
he de marxar molt puntual, que he d'estar a un lloc a les 12.
Avui traca important, eh?
Avui traca important.
Qui ve, avui?
No ve, però tindrem per telèfon Carme Portacelli, directora del Teatre Nacional de Catalunya.
Sí que ve la següent, eh?
I sí que ve Maria Jaume, que acaba de treure nou disc, Nostàlgia Airlines.
Carai, tu, quin tio. No. Nostàlgia Airlines.
Sí.
Parla de la Mallorca sense turistes.
Què he dit avui, que m'ha sonat molt la frase Balaguer?
Retrofuturista.
No.
Això no ho he dit
no
mai.
No se queda l'ànima, no se queda el cor.
Ah, sí, t'has tornat abstemi de la felicitat.
Abstemi de la felicitat.
Oh, molt bo. Sí, m'agrada. Sí. M'agraden aquestes. Doncs, què?
Sí, ha estat
mira,
molt
José, com ets un poeta.
Sí, sí, són sí, poetes, sí.
Abstemi de la felicitat és molt, molt, molt bon concepte.
Sí, un abstemi de la felicitat.
Te'l robaran, eh? Com no patentis aquest
doncs mira,
concepte. Aviat tria.
Segur que ja li han robat.
Avui he dormit molt bé.
Quina sort. Fas bona cara.
Cosa que em fa molta il·lusió perquè...
Sí que fa
molt bona cara de lo normal.
Normalment passa una cosa que és que... Hòstia, quina frase tan demolidora. Fas més bona cara que... Hòstia.
No,
perquè... No, està molt bé, però clar, m'han surrat una mica.
Tu tens insomni i aquestes coses,
no? De vegades,
no,
de vegades, o sigui... Però sé que a mi em passa una cosa, i quan això deixi de passar és quan em preocuparé, que és després, o sigui, després d'una mala nit, sé que em ve una de bona.
Ah, bona,
que això...
Abans d'ahir vas tenir mala nit.
Això no hauria de perquè ser així,
eh? Quina sort. No, a mi no em passa.
Exacte, hi pot haver dues, tres, quatre nits seguides dolentes.
Sí.
Però a mi, de moment, toca fusta, el que em passa és que després d'una mala nit sé que em ve una de bona. Llavors, havia passat molt mala nit l'altre dia... Ja no recordo ni quin dia era, o sigui, la nit de dilluns a dimarts, i per tant sabia que aquesta era bona, i he dormit molt bé. I he estat fent uns càlculs, que això potser ho hem dit alguna vegada ja, i és un tema molt recurrent, però és que a mi m'agrada molt perquè ara al metro ho he estat calculant i dic, hòstia, això els he d'explicar als meus amics de la caravana. Si tu dorms 8 hores diàries...
Sí.
Et passes un quart de la vida dormint.
8, sí, però és molt bèstia, això.
No, però és que però teòricament tu has de dormir 8 hores diàries.
No, mai.
No, tu no, però molta gent sí.
Sí, molta gent sí.
I a més li has d'afegir després l'horeta de la migdiada, sí, que molta gent fa.
Sobretot si treballen a la caixa.
Perquè, sí. Vull dir que si tu dorms 8 hores diàries, al final estàs dormint 3 dies a la setmana,
sí,
12 al mes,
sí,
144 a l'any, de 365 dies.
És molt,
I jo, fent el càlcul ara avui, quan venia cap aquí en metro fent les multiplicacions, he viscut 47 anys... Vol dir que si he dormit 8 hores diàries, són 6.768 dies dormint.
Crec que l'aproximació és un terç de la teva vida, sí, dormint, és molt. Però també dormir et permet somiar, que a vegades somiar despert és complicat.
Bueno, estem poetes avui, eh?
Però després també, de vegades, els somnis no són gaire agradables.
Això és un tema, eh?
De vegades, sí, hi ha somnis molt agradables i hi ha somnis que no ho són.
I amb els sons. Sí,
perquè, sí, amb els sons. Perquè realment aquesta nit tan dolenta que vaig tenir vaig encadenar alguns malsons. És fort, aquest, el que diré ara, aquesta cosa que em va passar, que és que són mal... Vosaltres recordeu algun malson de la vostra vida?
Sí.
Malsons que us perseguiran tota la vida, que potser els vas tenir quan tenies 12 anys.
Sí.
Doncs l'altre dia vaig tenir, no l'explicaré, vaig tenir un malson que ja m'acompanyarà tota la vida. D'aquests que es col·loquen a la llista d'èxits dels malsons que recordaràs sempre.
Vesti,
en tinc un de quan en tenia 12 anys, us ho juro, i algun més de quan en tenia 27, 30, però ara feia molt de temps que no tenia un malson d'aquests que es queden per sempre permanents.
I no et passa a vegades, Balaguer? A mi m'ha passat alguna vegada, comptades ocasions, però sí que m'ha passat que et despertes i no saps si el que has somiat només ho has somiat o també ho has viscut.
100%. I et trenques el cap,
si això ha passat, no ha passat.
Jo he arribat a enviar un missatge per corroborar si havia passat o no.
Correcte.
De debò, sempre són malsons, normalment.
Sí, però una conversa desagradable... Ara no sé si m'he barallat o no amb tal persona,
saps? I de vegades, quan tens un somni nefast i et despertes i veus que només era un somni, la sensació d'alleujament és molt agradable.
Voldria
aquesta sensació d'alleujament cada dia 10 vegades.
Sí.
Perquè és una sensació tan agradable quan has estat allà atrapat en un malson que t'està afectant, realment.
Sí.
I quan et despertes i veus que allò era un malson, aquella sensació d'alleujament em fascina. Però aquest no era el tema d'avui, en parlem un altre dia. Tot això...
De què parlem?
És perquè el tema aquest de les nits d'insomni dolentes que darrerament estem vivint, els humans, és perquè estem encara en la recta final de moltes coses.
Sí.
El mes de juny, no? Avui quin dia és? Dia 5 de juny.
Dia 5 de juny, sí, hi ha molta gent fent el segon dia de selectivitat, per exemple.
Correcte, per exemple, però ens estem ubicant, ens hem ubicat a la recta final de la temporada.
Sí.
Que encara queda, però avui el concepte és aquest, les rectes finals. Les rectes finals que es fan molt dures, molt dures.
Molt.
Les rectes finals, no sé per què, són duríssimes. I això sempre ho he comprovat, per exemple, quan es fan les maratons d'una... Per exemple, ara vindran els jocs, hi haurà el dia que hi haurà una marató,
sí.
I llavors la marató foten el recorregut per la ciutat dels 42 quilòmetres i de sobte entren dins de l'estadi, que és la recta final de la marató, i aquella volta es fot a terra.
És llarguíssima.
I és una mica... És una metàfora del que és la vida. O sigui que realment les rectes finals de les coses es fan...
Perquè arrossegues, entenc.
Sí. No, però és perquè... No sé exactament per què passa això, però
perquè quan estàs a punt d'arribar al final no veus que arribi al final. Es fa molt llarg.
Correcte.
No veus que arribi al final més perquè arrossegues tot el que portes a l'esquena o perquè quan esperes una cosa el temps es fa etern. Que això n'hem parlat aquí, per cert.
Sí, és que aquí passa una cosa que és acollonant, que és que el temps que ens passa sempre tan de pressa, no? El temps és com una... Jo sempre ho dic, és com una cursa... Un any és com una cursa de llebrers.
Sí.
Saps les curses de llebrers? Que abans se'n celebraven aquí al canòdrom de... Hi havia un canòdrom aquí a Barcelona.
Sí.
I jo hi havia anat amb el meu avi a veure curses de llebrers. Wow. Això és molt fort. I era una
horta,
cosa... Sí. I era una cosa divertida de veure. I clar, jo sempre penso, hòstia, la velocitat aquesta, no? Quan fotien la volta aquella, i una altra volta, pensava, mira, això és... Allà ja era com un poeta. Allò era... Diu, això són com anys, perquè passen igual. Pa.
Llavors és curiós això, que al final de temporada se't fa com llarg, però aleshores arriba a desembre i dius, és que l'any passa volant.
Home, és que l'any passa volant. Però hi ha aquesta cosa, no?, aquesta cosa tan curiosa, que és que dius, si tu desitges aturar el temps, és a dir, el temps passa de pressa, ja ho sabem, això. És aquesta cursa de llebrers. I una altra volta, i una altra volta, i una altra volta, i una altra volta. Però si tu vols aturar el temps i vols aconseguir que els dies es converteixin en ancians caminant per la ciutat, en un ancià de 90 anys caminant per la ciutat,
sí. N'hi
ha que caminen molt de pressa, també, però generalment, no? La velocitat...
Sobretot si regalen coses.
La velocitat, exacte. La velocitat de cau... Planta't a una recta final de qualsevol tema. Fixa't en aquest detall. Si tu et plantes a la recta final de qualsevol tema... Mira, jo sempre ho recordaré, i és un tema que ara aquí m'obriré en canal, però em ve de gust fer-ho. Quan va morir la meva mare... No, és una cosa que va passar. Vam estar a l'hospital, van ser 8 dies. 8 dies. Sabent que ja no hi havia solució i que, per tant, la mort era una cosa imminent, però no sabies quan es produiria. 8 dies en una vida que són res. 8 dies passen volant.
Es, fa etern, es van fer eterns.
Clar.
Aquella recta final es va fer eterna. Aquells 8 dies els recordo com si fossin 3 mesos.
Mm. Absolutament.
I això demostra, no?, aquest tema de les rectes finals i com el temps de sobte s'atura, i el mateix passa amb una recta final de temporada com la que vivim els que ens dediquem als mitjans de comunicació, i cadascú amb les seves coses, eh? Un advocat que estigui esperant que arribi l'estiu per fer vacances, no? Quan arriba aquesta època, el 5 de juny, que tu saps que la temporada s'acaba doncs, a mitjans de juliol, de sobte el temps s'atura.
Fixa't.
Hi ha una lentitud i una densitat...
Es fa feixuc.
Sí, es fa molt feixuc, molt feixuc, molt feixuc. I aquesta és una cosa que a mi em fascina perquè demostra això, no? Que sí, sempre estem dient que ràpid que passen els dies, però planta't en una recta final i veuràs com de sobte tot s'atura. Potser és la manera d'aconseguir que... Hauríem d'anar encadenant rectes finals,
sí,
perquè llavors el temps passés més lent. Clar. Perquè en una separació, per exemple...
T'anava a dir el mateix, i que això passa molt també. Perquè a vegades potser no es diu en veu alta, però tu ets molt conscient quan estàs a la recta final d'una relació.
Sí,
però
sí.
Una separació, eh? Vull dir, recta final d'una relació també es fa feixuga.
Home, sí, es fa feixuga. És el tema aquest de... O sigui, quan tu, per exemple, et trobes que ja has decidit acabar amb aquella persona, no? I de la manera que sigui, que tu ho has decidit, l'altre no volies, igual, o de mutu acord, el que sigui. Tot el tema de buidar aquell pis, buscar-ne un altre, aquella recta final...
És eterna.
Sí, sí, sí.
Hosti, tu, és que no s'acaba mai. No s'acaba mai. Per això jo dic sempre, no?, el tema aquest de les separacions. O sigui, si existís un botó, que tu prement-lo, pam, prems el botó i de sobte ja tens solucionat tot el tema del pis, no?, que el pis ja quedi buit i ja tinguis totes les teves coses instal·lades en un altre pis, només prement un botó...
Hi hauria moltes més separacions.
Correcte.
També t'ho dic.
Clar, no, és que anava aquí. Clar, perquè és que molta gent no fot aquest pas de separar-se justament perquè no volen encarar aquesta recta final. I llavors prefereixes continuar fent voltes a la pista d'atletisme, perquè, mira, és una manera que el temps vagi passant.
Això són els tràmits burocràtics sentimentals.
Sí, sí.
Avui estàs molt... Et trobo molt poeta, però més amb un to també de poetessa.
Transcendental, eh?
Sí. No estàs parlant d'aquella manera que parles tu. No, se't veu amb un to més...
Feixuc.
Més aplacat. No, feixuc, no. Feixuc, no.
No, estic...
Més aplacat,
he baixat revolucions. He baixat revolucions.
Però estàs bé, Olma?
Estic superbé, la veritat. Estic molt bé, sí, estic.
Doncs, perfecte. Està molt zen.
Sí, estic zen, sí.
Està feliç.
Doncs és que és exactament això que comentàvem.
Segurat també està zen, eh?
Qui?
Prou ja la meva gata, eh?
La seva gata està...
Ah, sí, ara té una gata i tu està contentíssima.
Sí. Uf!
Tots són publicacions, a l'Instagram amb la gata, tu.
I més després de l'esprai que li posa.
No vulguis preguntar, que portem tot el matí parlant de l'esprai de la gata.
Què és l'esprai de la gata?
T'explicaré.
Ah, ja explica'm-ho, vull saber-ho ara.
No. Li expliques tu, jo seré més bèstia. O faré entre Rafa Sanahuja que ho expliqui.
M'agraden aquests trencaments.
Explica'm. Sanahuja, vine.
Volem saber això de l'esprai de la gata.
Que no sé resumir-ho perquè se'm diuen coses que no són. Rafa, amb respecte, sempre.
Entre el Rafa... Sempre,
sí, Rafa que...
el Rafa sempre porta uns folis a la mà.
Sí, sempre.
És el seu complement.
Sí.
Escalandolera i els folis.
Jo sense la base de plagiar coses d'altres no sé fer.
Clar. Rafa, li hem d'explicar molt breument a David Balaguer,
sí,
què ha passat amb la gata del Magiró.
La gata del Magiró és una gata petitona. Tu, en qualsevol moment...
Dos mesos,
pots...
Sí,
corregir.
Encara no arriba als 2 mesos.
És petitona, ha tingut un trauma perquè ha passat del poble a la ciutat, tot això sempre doncs, estressa molt. I el Magiró no ha tingut millor idea que sortir a les 3 del matí a un carreró únic i fosc de ràdio d'aquí, de Ràdio Estel, no, de Sants.
Aquells que surt fum per les clavegueres, eh?
Fum per les clavegueres, sí, gent de dubtosa reputació, i demanar cosetes pel seu gat, que li puguin relaxar. Llavors aquest gat, ara mateix aquest gat està a casa de la Olma.
Escoltant rigui.
Amb música rigui suau, tranquil, feliç, i tenint idees molt bones com a partir d'ara seré una cabra.
Exacte.
És tot mentida.
Sí.
Però bé, no passa res.
Vam saludar la Mel. Mel, bon dia.
Mira, aquí està Mel.
Ja està, ja seva... tenim aquí la Mel.
És la Mel? La
és la Mel,
la Mel, la teva gata.
És la Mel, és de color negre, però Mel, es diu Mel.
Mel, li diem aquí. Sí.
De vegades, ara quan el Rafa explicava aquesta història, el Rafa és molt bo explicant històries, sí, perquè ho estàs... Tu,
visualitzes.
Tu visualitzes molt bé. Sí. I pensava jo, dic, hòstia, de vegades... No us interessaria ser un gat durant una època? No per sempre, no per sempre, però...
Que
durant una època?
Eh? Que dir-te.
Durant un anyet o dos,
jo
ser
tinc,
un gat?
No, no. Jo que tinc dos
ser
gats,
gat,
David.
Ser un gat, i no, però no un gat de carrer, d'aquests que s'ha de buscar la vida. No,
de casa.
El gat de l'Olma, per exemple, que saps que està ben cuidat.
Home, jo el gat de l'Olma avui sí que seria... Home, estaria molt a favor, molt relaxat, eh?
Vacances.
Per allà...
Sí.
Hòstia, descansant, ara vaig aquí, ara m'enfilo allà.
Jo que tinc dos gats, David, m'agrada...
Es diuen Elton i John, eh?
Què?
No, es diuen Elton i John.
Es diuen Elton i Samba.
Ah, això.
El primer es diu Elton perquè jo em dic John.
Clar.
A vegades vols... Em quedo com una hora mirant-los.
Clar.
Jo com mengen, m'encanta mirar com mengen.
S'aprenen moltes coses, els gats, eh?
Però són bastant curts, perquè es passen el dia perseguint la seva pròpia sombra. Llavors, és una cosa que no acaba
això
mai.
Això és que necessita...
No, això ho fan tots els gats,
això
no?
És que necessita... No, això és que necessita activitat, Olma.
Necessita més activitat.
De veritat, necessita jugar.
A mi m'agradaria això, tu.
Tu vols ser un gat, David Balaguer?
No, sí, m'agradaria, però no per sempre. M'agradaria durant uns dies... Però això no us agradaria?
Quin seria el teu referent com a gat?
Doncs Garfield.
Garfield,
sí, eh?
Odio los lunes, dame la saña.
Aquesta és una pregunta molt transcendent, i no ho sembla. I crec que tots ens l'hauríem de fer algun cop a la vida.
M'agrada aquesta secció perquè ja no estem parlant de les rectes finals. Exacte. Igual, la merda, les rectes finals.
Quin animal series?
A veure, si et transformes en un gat, probablement entres en algun tipus de recta final.
Podria ser.
També. Sí, sí. No, perquè tenen set vides.
Tens set rectes finals.
Quin animal series? Tots som un tipus d'animal.
No,
tenen escollit tots els animals que hi ha.
Sí, un ximpanzé.
Ah, sí? Per què?
Perquè m'agraden molt.
T'agraden els ximpanzés, eh?
M'agraden molt i... Exacte, sí, sí. El José està fent...
El José és un mes grat.
No ho explicaré.
A vegades ens entrem amb la mirada. Sí. No, a vegades no, molt sovint.
Jo, el zoo de Barcelona és un lloc que odio i admiro a parts iguals. Imagina't quina cosa, eh?
De vegades... A mi em passa, eh?
Sí, eh?
Sí.
O sigui, jo, moltes vegades, jo visc bastant a prop del zoo i moltes vegades passo pel costat i dic, hòstia, ara m'agradaria entrar aquí un moment, estar-m'hi 10 o 15 minuts i sortir. Passar pel mig, veure quatre bèsties i tal, i marxar. Però alhora, i penso, hòstia, em podria fer soci del zoo, que tu pagues una quota durant l'any.
Sí, sí.
No sé, i a més és barata.
Sí.
I pots entrar totes les vegades que vulguis. I molts dies ho faria, passar per allà al mig, estar-m'hi 10 minuts, un quart d'hora... I sempre penso, m'agradaria...
Mira, lleons i tigres, eh?
No, és que m'agradaria anar a mirar els simis.
Ah,
a mi m'agraden els simis.
Els simis.
I quan era petit i anava al zoo...
Home, floquet.
Sincerament, si anava al zoo 3 hores, 2 hores 30 minuts, me les passava davant dels simis. M'agraden. I llavors per
escau,
això sempre... Sí, m'han transmès sempre una...
Sí, tots som un animal.
Una simpatia que...
Has anat a veure el planeta dels simis o no?
I vaig avui.
Ah, mira.
Justament. Vaig avui perquè saps que és una de les meves sagues preferides, les he vist absolutament totes. M'agrada molt el tema dels primats, a mi.
En Rafa seria una balena.
Una balena?
Sí, el teu animal és la balena.
S'heu perdut la cara de Rafa Sanahuja.
S'ha quedat estupefacte.
Que no, de debò, em recordes molt una balena. Pel teu caràcter, o sigui.
Pel teu caràcter, eh?
Pel meu caràcter.
Arregla-ho.
T'identifiques amb una balena?
Quin és el caràcter d'una balena, Giro?
Una persona tranquil·la, però que no s'està quieta, protector de la seva família, que de tant en tant... Sí, de debò, ets una balena. No t'ho havien dit mai?
Podries haver dit un tigre de Bengala.
No, era de Bengala.
En Joan
ho estava pensant.
Un lloro.
És... No. Sabeu a les fires?
No, sí, ja. Això...
O sigui, hi ha un joc que crec que és un joc molt nostàlgic, que ja no es fa, que eren uns animalons, com si fos una marmota, però que no és una marmota, que sortien i tu amb un martell els havies d'aplastar el cap.
Són els perritos de la pradera.
No, eren gossets. Eren...
No, eren topos. Era...
Això!
Què eren?
Tops. Topos.
Topos. No
amb talps.
Amb talps. En Joan és força talp.
Sí!
Eh que sí? Veus com tots som un animal.
Sí, molt bé, Olma.
Però físicament, no pel caràcter.
No, és tot. És com que cada persona és un animal.
Però això és psicologia, pràcticament, això que estàs fent ara.
És psicologia pura.
Però és que trobo que, sincerament...
Ara, per perdre el temps, aquí no us ho agafeu com a lema de vida, eh?
Ja massa bé, perquè a mi m'ha dit que sóc protector, tranquil, però a la vegada inquiet, i a tu t'ha dit que et peguen al cap i tornen a sortir.
Et peguen al cap i tornen a sortir.
Que em recordo, però amb tot l'amor del
És una conya... que sempre trobo... ja em poden intentar enfonsar, que sempre trobo un lloc per
ara,
sortir una
veus? Aquí!
Poca conya...
No havies pensat això, però bueno, no, t'ha vingut bé aquí.
Poca gens. Conya perquè trobo que són molt encertades
100%.
Les comparacions que has fet de, sí? del Rafa i del, i del Joan amb els seus respectius animals.
Havies trobat el perquè el tal?
Sí, perquè també són, els tals també són molt tímids, molt solitaris.
Observadors.
Retrets, observadors... No sé, la seva vida sota terra, tu perquè una mica vius sota terra.
Tens per un bitxo raro, mi, eh?
Que no, de debò que
però,
sí.
Llavors jo he dit el ximpancé per mi, però tu quin animal veus per mi?
Perquè jo no també... t'hagués dit un ximpancé.
Què m'haguessis dit? M'interessa.
No, a mi m'agrada...
I vigila que dius, eh?
Jo ara t'estic...
No, una panarola, eh?
Jo t'estic visualitzant... No, és una pàl·lida, el que diré, no t'ho prenguis com una cosa psicològica. Però com ets un tio així fibrós i també una mica inquiet, podríem dir, t'estava imaginant com a Pumba. Timon i Pumba, com Pumba.
Jo saps què hagués dit? Una gazela.
Una gazela.
Ah, mira.
Una gazela.
Ah, que guai.
Un gazelo, en aquest cas.
I a tu mateixa?
Jo, a mi no em diuen que l'altre dia m'ho van dir, dic, doncs sí, que sóc un cadell de lleona.
Un cadell de lleona.
Una lleona petita.
Una hiena dit en maco.
No, una lleona petita. Una lleona petita, em van dir que tinc caràcter de lleona, però jo sempre m'he identificat molt amb el gos d'atura. Que és veritat, cos d'atura.
Escolta una cosa, aquesta...
spray, no.
Aquesta conversa és molt d'esprai, no? D'esprai
sí.
de gats.
No. Sí.
Sí. Dit això, ja està.
Escolta, ens queden 4 minuts, però m'agradaria reprendre una miqueta...
Sí, la recta final.
Aquí fotem unes
digressions. Recta final de la secció.
Recta final de la secció.
Aquí fotem unes digressions que són tremendes, però m'agraden molt, perquè...
Sí.
És el que hauria de ser la ràdio, en realitat. És el que hauria de ser la ràdio, o el que és la ràdio. És el que és la ràdio. Dèiem... Sobre el tema, tornem a aquesta recta final que dèiem. Estàvem parlant de les relacions i les seves rectes finals.
Sí, senyor.
I deia allò que...
Són costarudes, eh?
I era un tema que no l'hem acabat de tancar del tot, que és el tema aquest de per què tanta gent decideix això, no? Seguir endavant i seguir fotent voltes a la pista d'atletisme per no encarar la recta final de la relació perquè sap que això es faria etern i feixuc, com dèiem abans, no? I així és com viuen la majoria dels humans. Així és com viuen la majoria dels humans. No encaren mai rectes finals perquè saben el pa que s'hi donen una recta final. Que de sobte allò és interminable, no s'acaba mai. Jo no sé si us hi trobeu, en aquesta situació. Veig que el Rafa m'està mirant molt fixament.
No, t'estic mirant fixament perquè... Ara em posaré una mica seriós. Perquè crec que tens raó. El que passa que molts cops no depèn de la voluntat d'ho exclusivament. És a dir, tu agafaries tal vegada la recta final, però quan comences a valorar coses que pengen de tu, però no ets tu directament, poden ser aspectes econòmics, familiars, fills... Aquí tu repenses tot molt. Tractes de donar sempre una altra oportunitat perquè penses que una decisió teva unilateral pot fer mal pot fer mal, no? Aquesta és la paraula. Pot fer mal a persones que no tenen cap culpa. Que aquí hi ha una contradicció, no? Perquè pots pensar, bueno, i si continuo també d'alguna manera estic fent mal,
exacte.
Perquè tothom està tot una mica entorbolit per allà.
Sí.
Però sí, jo crec que moltes persones és veritat que dirien, bueno, faria un canvi a la meva vida i per covardia, alguns, perquè no es decideixen, i altres perquè tenen circumstàncies complexes, doncs és complicat fer-lo, és veritat.
Sí, i després també hi ha una altra recta final que portava, que és la de la... i que és d'una gran feixuguesa, és la recta final d'una festa, per exemple. És que... tu surts... No? No, perquè eren diferents rectes finals, Rafa.
Aquesta és més light.
Sí, però també demostra molt el que és el significat d'una recta final. Tu surts de festa, la nit et passa volant, no us passa mai allò de que voldries que la festa no s'acabés mai i vas mirant l'hora i dius, hòstia, són les 3 de la matinada, però si fa un moment acabàvem de sopar. I llavors tornes a mirar i ja s'han fet les 5, i quan arriba el moment... No? Cobren els llums de les discoteques, que has d'anar al guarda-roba, si és hivern, a buscar la teva caçadora i la teva, si portes una bossa. Tot allò es fot tan pesat, tot allò és tan lent, no? I un altre cop ens trobem davant d'aquesta cosa tan costeruda de les rectes finals. Un altre cop ens trobem davant d'allò, el camí de tornar de casa...
Jo crec, David, que moltes persones ho viuen així... Però jo sóc d'una... O sigui, ja fa molt, que no marxo d'un lloc a les 6 del matí, però és igual, puc marxar a les 10, val? Però jo sóc dels que diu adeu i adeu, eh? I ja està, i no m'entretinc ni 5 minuts.
Sí, però si has d'anar... No, però no has d'anar al guarda-roba, de vegades, a buscar les coses?
Sí, però vaig en un moment i ho agafo i tot. O sigui, no ho dilato. Jo prenc la decisió i adeu-siau.
No sé, Joan.
Ai,
ai, Joan, va.
Acabem la recta final, sí, i quan acaba la recta final, això ja està.
Això ja està. Sembla que això ja està. Quina il·lusió, quina alegria. S'ha acabat mirar enrere. Ara només mira endavant. Vinga, va.
Per cert, que em va de fàbula, perquè Pau Bellver actuarà d'aquí pocs dies al Teatre Grec de Barcelona fent un concert molt especial que té preparat, i ara parlarem de teatre, ni més ni menys que del Teatre Nacional de Catalunya, amb la seva directora, Carme Portacelli. De moment, però, David Balaguer, gràcies per aquesta recta final. N'esperem una altra, però, la setmana vinent.
Exacte, la setmana vinent, que ja serà dia 12 de juny.
Sí, senyor.
Això també passa, això també passa. Quan és el mes de febrer no fas càlculs.
Sí, sí, sí.
Quan arriba la recta final de la temporada, hòstia, la cabeça és 12 de juny, l'altra 19, sí, va així això.
I ojo també el que dius de nosaltres per ahir, eh? Que
sí, sí.
Te registrem.
Adéu, Balaguer, que vagi bé.
Que vagi bé, adéu.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Ui,
ep, ep, tu veu, penya?
Estic beníssim, estic esperant per parlar amb altres. Tampoc no tens res especial per com per respondre. Com anem? Bon dia, bones tardes, o sigui, no tinc cap problema.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
3 minuts que passen de 2:15 del matí. Bueno, podem estar així 6 hores més. Però no ho farem.
A que no. Què? La setmana passada estrenava en temps d'esbarjo per l'equip i els oients. Concurs canviant, que en aquesta edició està centrat en música i cinema. Per tant, tenim uns minuts fins la propera trucada.
Sí.
A la caravana és l'hora de jugar a engatussats.
A la caravana és l'hora de jugar a engatussats. Un concurs perquè demostris el que saps.
És el millor dia, per jugar en gat.
Saps?
Que podeu parar!
M'ha vingut al cap aquest olor tan característic que m'ha confós.
Sí. Prou.
En gat, saps? Val, perfecte. Us recordo, la dinàmica existeixen...
No, és que ara quan surti de trucar la meva àvia, deu estar preocupada per la...
Us recordo... Passa-me-la, que vull parlar amb ella.
Li deixa el Radio Estel posada, la Mel?
Sí, per això doncs està mira. Així.
Gaudeixa-ho, Mel.
Aquí està la Mel, convertida en cabra. Us recordo la dinàmica del concurs.
Vinga,
existeixen pel·lícules que estan íntimament lligades a certes cançons. Doncs escoltem una cançó característica i sabem que era d'aquella pel·lícula en concret. Doncs bé, en el primer Engatussats ja vam fer aquesta dinàmica. Consisteix en esbrinar una pel·lícula
amb una cançó molt característica, però escoltant una cançó de la mateixa pel·lícula que no és tan característica.
Sembla
una mica enrevesat, però jo crec que està ben explicat. A més, ja teniu l'experiència de la setmana passada. Si no teniu ni idea, us recordo que podeu demanar la carta Wango Travieso, val? I així us donaré fins a 3 pistes per saber quina pel·lícula estem parlant, d'acord? Per tant, juguem a Engatussats. Evidentment, els oients des de casa estan convidadíssims a jugar amb nosaltres. Doncs vinga, anem... vam fer l'altre dia 3 cançons. Anem a per la següent. És aquesta.
Això és de pel·lícula, eh?
Exacte, és una pel·lícula que té una cançó molt característica, molt, i també té aquesta altra.
Mira, jo et puc dir, és una pel·lícula americana dels anys 80.
Perfecte, això, evidentment, perquè el so ens porta cap aquí.
T'has mullat molt.
No és, però m'està portant a Superdetective en Hollywood.
Bueno, és una opció. No és.
Ja una meravella, la pel·lícula, per cert.
Per cert, sí.
Living in America.
No teniu ni idea.
Ni idea, no, la veritat.
No. Val.
Wango Travieso.
Doncs perfecte. Aquesta cançó apareix a una de les moltíssimes seqüeles d'aquesta pel·lícula. Moltíssimes.
Moltíssimes seqüeles d'aquesta pel·lícula.
Moltes seqüeles. Sí. És de dibuixos... Podem fer preguntes?
No. Bueno, tu pots fer-les. Jo te les contestaré o no. No és d'animació. No és d'animació. Voleu una altra pista?
Espera, té alguna cosa a veure amb Las Vegas?
Justament aquest moment en què sona aquesta cançó és en Las Vegas.
Ai!
Però no tens ni punyetera idea.
Anava a dir Resacón en Las Vegas, però crec que no.
És de fa dos dies.
Per això anava a dir que no. Però té moltes seqüeles.
L'Ol m'ha dit, és de dibuixos animats?
I jo he dit que no, eh?
Has dit que no, eh?
Que no, que és acció real. No,
fora. Ja, podem escoltar una mica més aquest tema?
A mi m'encanta aquesta pel·lícula.
Jo no en tinc, o sigui... no em mou
que... És que m'està portant a tantes coses.
Sí, Joan, tu fas una cara concentrat.
Ho acotaré una mica més, si voleu. Nova carta Wango Travieso.
Quantes en tenim? Infinites,
tres,
eren tres.
Tinc tres pistes, val? Va, tres pistes.
La segona.
Llavors, la segona pista és... Té a veure amb un rus molt gran, molt fort i molt ros.
No, és... Ah!
Amb un rus. I em pensava que eres un rus d'abelles.
Amb un rus.
Doncs això és Rocky.
Ah, molt bé!
Bona, Joan. Concretament és Rocky 4, val? Ah, Rocky 4.
I quantes Rockys hi han?
Moltíssimes. Crec que numeralment arriben a 5, però després hi ha hagut Rocky Balboa, sí. Rocky no sé què. Hi ha 8 o 9, no ho sé.
El fill,
el Creed, el no sé què.
Exacte.
Saga fantàstica, meravellosa. Meravellosa. La primera especialment és genial i la quarta per mi és la millor.
I llegiu, sisplau,
és aquesta.
La història de com es va arribar a fer Rocky, perquè és una autèntica passada.
Sí, perquè es va empenyar Silvestre Stallone en fer-la, bàsicament.
I es va vendre el seu gos.
Ai,
que després va recuperar. Sí, es va vendre el seu gos.
Uau.
Que era raça pura.
Uau.
Hi ha molta gent que compra gossos.
Exacte.
T'ho comunico.
I després això el va poder recuperar gràcies a l'èxit que no s'esperaven de Rocky.
Em sembla fortíssim.
Aquesta cançó que escoltàvem, Living in America, és el moment en què Apollo Creed lluita contra Ivan Drago, que és el rus, i el mata. Ivan Drago el mata d'un cop. Llavors Rocky es posa tal i s'enfronta. Bueno, és fantàstica. Perfecte, doncs un mini punto para l'amic Joan Trias. Però tenim més, eh? Ui, aquesta us costarà també, us costarà moltíssim.
Haurem de baixar el nivell, eh?
Rafa. No, perquè n'hi ha fàcils i n'hi ha complicades. Escolta, aquí hem vingut a tot.
Vinga, va.
Aquesta és la següent.
Ah, jo la sé!
Això és algú de mar, eh? No.
Pots tornar a posar al principi?
Si la tenia molt clara d'inici.
I San Pedro... No és...
Sona a Madonna.
Sí.
Però no és Madonna.
Ai.
Ja em podem escoltar?
Jo estic veient tota la seqüència, eh? La tinc tot al cap.
És dificilíssim, això. És de dibuixos animats, no?
Ja estem.
No té pinta. A veure, el travieso.
Dir-li bé la carta.
Juancho travieso.
Juango travieso. Vale. Aquesta cançó sona durant una seqüència que succeeix a una escola a l'estiu, Cruel Summer.
Succeeix a una escola durant l'estiu.
Una altra pista es donaré. El protagonista, el heroi de la pel·lícula, normalment, si sou persones normals, us ha de caure malament. I el dolent us ha de caure bé.
Sí, difícil, ràstic, perduda, eh?
Ja, és normal que vosaltres aniu... No tindria per què, eh? Perquè són pel·lícules universals. Però és probable que al Joan li soni una mica més. Us dic una altra... Faig una pista visual.
Vinga, ja que, va.
Haureu de seguida.
La ràdio és increïble.
No, ara faré una postura. Faré una postura que té a veure amb un pardal.
Amb un pardal.
I la pista és aquesta. Mira, si l'està fent el
José. És Karate Kid.
Ja està. Karate Kid. Heu vist Karate Kid?
Sí.
La original, la de l'Al Macchio.
La de...
Podem
escoltar la cançó que ha escollit el Rafa abans?
És Cruel Summer.
Què és allò?
És la seqüència en l'escola...
Però el que no recordo és aquesta seqüència.
Sí, aquesta seqüència és on Daniel Larusso està a l'escola aquella que rep bullying dels cobres.
Sí.
Llavors estan jugant un partit de futbol i li fa una entrada molt, molt lletja al turmell. Ell marxa tot cabejant dient, esta escola és una mierda. Perquè és que Daniel Larusso és una mica pavo. Tal. Ens agrada el senyor Miyagi, això segur, el senyor Miyagi. Tenim temps per una altra. Ui, aquesta jo crec que l'he posada massa fàcil, eh?
A veure, va, una fàcil, no sisplau.
Tant. La darrera és aquesta.
És moderna.
Aquesta és de cabaret.
Li agrada molt a l'Albert Freixas, que està... Mira'l.
City of Stars, no?
Moulin Rouge.
Pot ser.
Moulin Rouge?
No, és City of Stars, eh?
City of Stars.
Vols dir La La Land?
Sí, La La Land. La La Land. Ara no ho he dit bé, perquè m'ha sonat...
No, perquè City of Stars és el nom de la cançó famosa. La pel·lícula es diu La La Land.
No es diu City of Stars.
No, City of Stars és la cançó de la pel·lícula.
Ens hem entès, però...
Ryan Gosling, que és una meravella, que entenem, sí. Això,
Una pel·lícula tan trista.
Detractors,
sí?
I fans.
A mi m'agrada molt.
Jo sóc molt fan.
A mi em va agradar, però és tristíssim al final. A mi em va posar molt trista.
El trist aquest, la part final en què veus el recorregut de tots dos, veritat?
Sí.
I que no veus... estan junts, sí, però exacte. Podrien haver estat junts.
Podrien haver estat junts i no ho estan.
Jo crec que és un final absolutament obert, eh?
No, jo crec que no sabem.
Obert? Sí, però tant. Si ella està més que casada, no? Amb la seva nova parella.
I aquesta pel·lícula acaba que ella és a l'escenari i ella està prenent alguna cosa i es miren.
Oh.
Ja, però en aquella...
Jo el vaig veure molt tancat,
però
eh?
Però en aquella mirada estan acceptant que van decidir...
Això ho dius tu, no el director.
No estar junts.
Sí, ho dic jo, clar que...
Van decidir no estar junts. Sí, jo estic amb en Rafa, jo crec que...
És més, van decidir que la vida els separés.
Podrien haver estat junts i no van voler... No va haver-hi la intenció.
No, van decidir una altra cosa diferent davant un petit problema, que era com una desavinença entre els dos. Tampoc era un...
I a contracor, eh?
A mi m'agrada aquella seqüència perquè per un moment, per dos minuts que dura la seqüència, et mostra com hagués pogut estar la seva vida. No? I això està guai perquè tenim un camí a recórrer-ho.
És melancòlica. Ara tinc ganes de tornar-la a veure.
Sí?
Doncs busca-la per La La Land i no per City of Stars, però també et sortirà.
No, perquè hi havia un subtítol, era La La Land, Ciudad de las Estrellas.
Vale, sí, City of Stars.
No hi havia cap mena de subtítol.
Sí,
eh?
La La Land, Ciudad de las Estrellas.
Jo crec que és La La
Land. És que té els dos noms.
Que ara popularment es conegui la pel·lícula pel nom de la cançó que l'ha fet famosa també.
No, era com...
També hi ha la cançó que es diu La La Land.
Era com un petit subtítol. El títol era La La Land i
No, esteu molt equivocats. Sí, esteu... És molt correcte el que esteu ho dit.
Ja. O sigui, estem equivocats, és correcte.
Titulada, la ciutat de les estrelles, dos puntos. La, l'an, sí. I mira, també en alemany, Fuale di Zut.
Ah, clar, si alemany és així, ja està, ja ho tenim.
Benvingut. Ja ho deixem, no?
Té raó.
Perfecte. Bueno, doncs fins aquí hem jugat a Engatussats.
Voleu...
Un concurs perquè demostris el que saps.
Voleu Ciutat de les Estrelles?
Sí.
Publicitat i Carme Portacelli.
Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, el podcast de Ràdio Estel que et deixarà cau.
La filosofia és bàsicament un todos contra todos, no? Aquí tothom es fot de pinyos, i llavors, si esculls un, estàs contra els altres.
Filosofia aplicada al present, amb Leo Espluga.
Queda molt bé defensar la filosofia sense implicar-s'hi.
Filosofia Millennial, un podcast de Ràdio Estel. Troba la radioestel.cat i a la nostra app.
Cap de les dues opcions crec que són satisfactòries.
No li feu cas, sí que ho són. Filosofia Millennial, un podcast molt satisfactori, amb Leo Espluga.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Fa plet molts erbos. Anna. Vosaltres, les bruixes. L'Olinis. El meu clàssic. Prehistòria de Ferrari en espanyol. Anki. Primera sèries. Anna Karenina. Cola. Macaron Power. Massa brilla. Els metals vistes de llibres de l'Arena. L'Arena. Les joves.
Mireu, ara fa una setmana que es va presentar la nova temporada del Teatre Nacional de Catalunya 2024-2025 i no passa sovint, o gairebé mai, que un musical obri la temporada d'un teatre nacional. Doncs bé, el TNC passarà, de fet, amb una producció pròpia del TNC. Es tractarà del musical de gran format en català Ànima. L'objectiu de la nova temporada del TNC és molt clar, fixar la mirada als marges. Una nova temporada que encaren també amb un repte important, mantenir l'èxit que han tingut aquest any. Una ocupació que ha superat el 83% i el públic ha rejuvenit. De fet, un de cada quatre espectadors té menys de 35 anys. I avui és un plaer saludar en directe la directora artística del TNC, Carme Portacelli. Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, gràcies per tenir-me aquí.
Carme, obriu temporada a la Sala Gran del TNC amb un musical, ara ho dèiem, en català, i això no passa sovint.
No, però nosaltres pensem que com a teatre públic, com a servei públic, hem de fer això en el sentit de que és un musical fet per gent d'aquí, amb una llibretista que és la Blanca Verdagil, amb el Verdosa de compositor, amb tres directors joves, la Gara Roda, el Víctor, bueno, en fi, tota aquesta gent, i que és una companyia jove de primera línia, de primeríssima línia, que van guanyar el Ring, que va ser festival aquella mena de concurs que va fer el Grec, i ens semblava que era un musical que no tenia cabuda, segurament, a dintre dels marcs comercials en el que s'acostuma a moure el musical. Per tant, pensàvem que era un lloc on el Teatre Nacional de Catalunya podia obrir les portes a aquesta companyia. I per jove, però de primera línia, molts cantants i actors i actrius de primera línia, i penso que era interessant fer-ho d'aquesta manera. I sobretot perquè parla d'un tema molt interessant, que és com, precisament perquè parlem dels marges, que és com les dones de l'animació arreu de tot el món han estat lluitant, com totes les dones, per tot el que hem fet a la vida, han estat lluitant per poder entrar al món de l'animació, per poder dissenyar i crear l'animació, i no les relegaven a pintura i color i pintura i sombreig, i llavors és com ells han agafat diversos casos d'aquestes dones i l'han ficcionat amb una protagonista que intenta entrar a un gran estudi al món i que té tota aquesta problemàtica, no?
Ara parlem d'altres qüestions, Carme, però un musical de creació pròpia, això ha vingut per quedar-se al TNC?
És que aquestes preguntes que feu tant, o sigui, és a dir, tot allò que nosaltres...
No és habitual que veiem un musical al Teatre Nacional de Catalunya. De fet, en tota la seva història se n'han vist dos o tres, si no m'equivoco. Per això deia, si ha vingut per quedar-se, en veurem més?
Si té unes característiques com aquestes, sí. Vale. És a dir, evidentment, per què no? És a dir, qualsevol llenguatge està dintre d'aquest teatre que té un eslògan a la porta que diu una porta al món. Per tant, tot això que sigui propi d'un servei públic, d'un teatre públic, ha vingut per quedar-se, però això no vol dir que cada any fem un musical, vol dir que es pot fer un altre, se'n pot fer un altre que tingui unes característiques d'aquest tipus. Uh-huh. Aquí el que no té sentit és que fem, per dir-ho d'alguna manera, Cantando bajo la lluvia.
Clar.
No té cap sentit, no? Però això que fem, sí, perquè a més jo insisteixo, jo crec que aquest musical no hagués anat al no sé, al Tívoli, m'entens què vull dir, no hagués anat.
Abans ho comentàvem, que aquesta nova temporada 2024-2025 que s'estrenarà al TNC vol fixar-se precisament en la mirada als marges. Ara mateix Carme Portacelli també ens ho recordava. Però és que, a més, aposteu sense cap mena de superstició perquè heu escollit el color groc com el color de la nova temporada. Per què pel groc?
Jo soc de València, safrà. És el color safrà. Uh-huh. Perquè nosaltres tenim un croma per cada temporada. Vam començar amb el blau Klein, després va venir un verd que alguna gent el veia blau i una altra gent el veia verd. Uh-huh. No m'agradava aquesta ambigüetat. Després ha estat el fúcsia, que sí. Pensàvem que no teníem un color tan eixerit com aquest, perquè la veritat que era extraordinari. És perquè encara estem en aquesta temporada. I perquè vagi bé amb tot això, jo vaig pensar que aquest color safrà era bonic. El que passa és que és un color que ens ha costat una mica de trobar perquè és un color que canvia molt amb el paper, que amb les banderoles, que amb el no sé què, amb el qual hem hagut de trobar el groc adequat que no canviés excessivament, diguéssim.
Uh-huh. Aquesta temporada amb la que som ara, 23-24, deixa'm donar algunes xifres que són realment espectaculars, les del TNC. Una temporada que ha donat al TNC més d'un 83% d'ocupació. A més...
Fins ara.
Exacte, fins ara, dic.
Anem pipintom,
Uh-huh. El TNC, també fins ara, ha plegat 126.500 espectadors, mitjana d'edat de 48 anys. El públic ha rejuvenit en aquest format. I el TNC també ha tornat a superar el seu rècord d'abonats, arribant als 5.700. Sí, ja tenim el 5.701.
Va fer gràcia la xifra, 5.701. Va fer gràcia.
Deixa'm preguntar-te, Carme, què és el que s'ha fet bé per aconseguir totes aquestes bones xifres?
Jo no sé, perquè quan jo vaig estar dirigint l'Espanyol també va passar una mica això. Tinc la sensació que particularment jo soc una persona bastant connectada amb la societat i soc una persona molt sociable. Llavors no estic gens lluny del món, no? Per tant, en aquest sentit, potser això també ajuda a vegades a poder fer les coses d'una manera. Però més enllà d'això, tinc la sensació que hem tocat temes importants en el sentit que ens interessaven als ciutadans i les ciutadanes d'aquest món, problemàtiques que ens interessava. Ha tingut un caire social, com tot el meu teatre, tota la vida, també, que crec que és una cosa que també interessa. Crec que s'ha obert el teatre molta mena de llenguatges, és d'una diversitat enorme, ètnies de la raça humana, llengües, orígens, és a dir, tenim ara, per exemple, estreneu What the Fuck, que és una obra que vam fer una convocatòria a artistes residents a Catalunya, uh-huh, que tinguessin l'origen que tinguessin, és igual, però que fossin d'aquí, i tenim una companyia com de 20 persones, una coproducció que fem amb el KBS, hi ha dos directors del KBS, el dramaturg i un dels directors associats, el Junior Montombeni, que potser el recordeu perquè va portar un espectacle extraordinari del KBS aquí durant el grec fa 2 anys, que es deia Dear Winnie,
sí,
sobre Winnie Mandela, uh-huh, i aquest director està aquí amb una coreògrafa africana que viu a Brussel·les. I, bueno, és un espectacle. I hi ha gent de tota, des de gitanos, gitanes, blanques, negres, i tothom és d'aquí, de Catalunya, tothom viu aquí a Catalunya. Hi ha ballarins, videoartistes, pintors, pintores, és a dir, i estem tota l'estona obrint les portes a altres llenguatges. Per exemple, el cicle Barcelona Colin Beirut ha estat un èxit, uh-huh, i durant una setmana vam tenir tot d'artistes libanesos que dels quals hem d'aprendre, que han aconseguit convertir l'art en una necessitat per la seva societat.
Precisament, Carme, ara em deies artistes que han vingut d'arreu del món al TNC a presentar els seus projectes, i jo recordo, cada vegada que parlem amb Carme Portacelli, me'n recordo el mateix, perquè una de les fites importants durant el seu mandat a la direcció del TNC és voler internacionalitzar el teatre català, i això segueix molt en el cap de Carme Portacelli, no?
No, en el cap i en el fet, Anna Karenina és una coproducció amb Brussel·les, amb París i amb Porto. I va a Brussel·les, a París, a Porto, a Amsterdam, a Zagreb. És a dir, estem amb això. Tenim un weekend pro gràcies... També t'haig de dir que la conselleria ha estat extraordinària, aquesta conselleria. Aquesta consellera, aquest secretari general, aquest director general, són extraordinaris.
Estem referint a Natàlia Garriga,
Sí, la Natàlia Garriga i el Jordi Fos, el Pep Vives, ha estat una gent que ha estat al nostre costat d'una manera impressionant, realment, ajudant i entenent que la cultura és un pilar d'una societat, és un pilar fonamental. Mira el que va fer el Jack Lang a França. Després, quan va arribar a la dreta, no podia carregar-se el que havia fet aquest senyor.
Com que no et volem robar més temps, Carme, mira, deixa'm dir algun dels espectacles, hi ha molts més, perquè 39 produccions seran al Teatre Nacional de Catalunya durant la temporada 24-25, però algun dels espectacles que no us podeu perdre, sisplau, aneu mirant la cartellera del TNC, seran l'Aranya, un text força desconegut d'Àngel Guimarà, aquest Hamlet .02 en dramaturgia de Sergi Belbel, que és una meravella, aquesta versió d'Anna Karenina, que també ens explicava a Carme Portacelli, l'espectacle Vudú, Marí la Roja, Infinit, La Tercera Fuga, Aníbal, Macron Power...
En fi. També.
Exacte, moltíssims espectacles. Sí que volia, Carme, per últim, que escoltessis un petit tall. La setmana passada vam entrevistar, jo suposo que t'ha arribat, perquè tu t'ha arribat tot, ja ho sé, això, però la setmana passada parlaven amb aquest mateix programa amb Ramon Madaula. I a Ramon Madaula li preguntava quina situació estava vivint ara mateix al teatre català. I ha aixecat certa polseguera al món de la xarxa, aquestes declaracions. Et demano que ho escoltem, és una mica llarg, perquè és un minut, però crec que val la pena escoltar-ho. Ramon Madaula parlava així del teatre català. Com creieu que està el teatre català?
No sé.
Bé si no entrem en detalls.
Bé si no entrem en detalls, exacte.
Jo crec que hi ha excessiva oferta. I això és... Sí.
Mira, m'agrada molt que diguis això, Ramon, perquè visc amb el dubte de si hi ha excessiva oferta o hi ha falta d'espai.
No hi ha excessiva oferta. Hi ha moltes coses que no... El Tigre jo crec que podria estar perfectament 2 mesos, estarà 4 setmanes, perquè tothom necessita dates. Hi ha excessiva oferta, el públic va una mica despistat, no sap què ha d'anar a veure. Jo crec que al final això sí, és repartir un pastís petit per molts, però un bocí per cadascú. I hi ha molta gent jove que es vol dedicar a això, i dius, no hi ha feina per tots. Hem d'entendre que no hi ha feina, que és una feina molt precària, no podem ser tants, però no hi ha tant públic, i hem de començar a entendre que jo crec que s'ha de fer menys coses i que durin més temps, i hi ha gent jove que ha de començar a plantejar-se que potser s'ha de tenir un plan B. No passa res, serà més feliç.
Jo sempre dic a tothom.
Carme Portacelli està d'acord amb Ramon Madaula en aquest sentit?
Gens. Jo entenc el que ell diu. Ell parla de que hi ha excessiva oferta. Jo crec que no és mai una excessiva oferta l'oferta cultural. La cultura és el que ens humanitza i avui dia crec que és una cosa importantíssima. De fet, jo he doblat el nombre d'espectacles i aquí hi havia molta por de que uns fessin la competència amb els altres. Tenim des de l'any passat ja i aquest any una ocupació històrica, un rècord històric d'ocupació. Històric. Vol dir històric, de tota la vida del TNC. Amb una programació que no té res d'obvi, que té molt de teatre públic, d'un servei públic, de donar a conèixer coses diferents. No de Shakespeare, Chekhov, Goldoni... Saps que m'entens que vull dir, Que no dic que no s'hagi de fer, però dic que hi ha altres coses també, i sobretot estem al segle XXI. Per altra banda, jo tinc una ocupació històrica, per tant, ni m'he fet la competència tenint les 3 sales plenes, ni ens l'han fet amb el Lliure, ni ens l'han fet amb el Romea. Tot el contrari, quan un teatre com aquest nostre va bé, és el buc insígnia, tothom s'expandeix, vull dir, i el teatre aquest any ha tingut xifres extraordinàries a Catalunya. Això per una banda. Per altra banda, hi ha una cosa que ell diu que ho barreja amb estar 4 mesos, 3 mesos, 2 en un teatre. Tu des d'un teatre públic no pots tenir 6 mesos en obra, per molt bé que vagi. Tu el que pots fer és el que fa el National Theatre a Londres, que és que si va molt bé, la passes al teatre privat, la companyia viu, el teatre privat se n'aprofita d'aquesta història del servei públic que nosaltres fem, i nosaltres tenim un petit retorn mensual, etc. Això vale, però jo no puc ocupar aquí una sala 6 mesos, perquè això és un servei públic i hi ha molta gent que ha de treballar. El que sí que és cert és que hi ha un sistema, i que és un sistema fotut, i que el Miquel Iceta des del Ministeri va començar ja a parlar d'això, però ara s'ha aturat completament tot, que no sé per què. Ell va fer dues coses fantàstiques.
Carme, 15 segons, sisplau.
Sí, l'estatut de l'artista i les intermitències, que són molt importants. El que no pot ser és que tu només puguis sobreviure produint. Has de tenir en compte el procés, i això vol, però pel procés has de guanyar-te la vida. Si no, i aquest és el problema del nostre sistema.
Carme Portacelli, directora del TNC, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i per aquesta presentació de la temporada. Que vagi molt bé.